Doncs sap que tenim ja les noves tecnologies aquí presents a l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet infocopelleida.com. També ens pots seguir a les xarxes socials i escoltar-nos a través del nostre podcast, que ja saps que és extès, és a dir, que té més informació, dure més, ens pots escoltar més estona i, a més, escolta, que parlem de coses força útils i de molta actualitat i de manera més extesa. Les veus són les mateixes. Jaume Sitja, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard?
I també està amb nosaltres el David Casero. Què tal, David? Buenos días.
Muy buenas tardes. Me encanta lo del podcast porque ahí es donde nos explayamos.
Sí, allí somos nosotros.
A tope, ¿eh? O sea, es no es aprofundir. Es pegar una chapa que no veas tú.
Jaume hace muchos años que lo estaba pidiendo y al final este año pues le hemos dado el gusto.
Sí, donat el gust. Bueno, perquè allà et pots esplayar, ho pots explicar tot tranquil·lament aquí, no? Anem amb el temps encorsetats, en aquests 15 minuts justos que tenim cada dimecres en antena. I, clar, el podcast, doncs, allí ens...
Tinc un oient que m'ha passat un tema per tractar avui, a veure si el fem o si no ens dona temps ara o si no el podcast.
Proposa, Ricard.
Sí, ja saps que...
Vinga, va, que com cada dimecres us posem al dia de tot el que està passant en el món digital, sense tecnicismes. Això sí, intentem parlar amb un llenguatge planer i el que pretenem és que sigui, sobretot, sigui entenedor. Vinga, Ricard, perquè avui parlarem d'un moviment multimilionari que està sacsejant Silicon Valley, que és OpenAI. S'ha gastat 5.700 milions d'euros per fer-se amb la startup del dissenyador de l'iPhone, Johnny Ive. Però què volen fer exactament? Xan-xan-xan, aquí creus a la tertúlia. També entrarem en el món de les ulleres intel·ligents perquè Apple prepara les seves pròpies per plantar cara a Meta i tot això que haurem d'esperar doncs amb Apple, doncs aviat també ho sabrem. Seguirem amb una gran notícia per a molts usuaris. WhatsApp ja té oficialment doncs, la seva aplicació compatible amb l'iPad. Ara sí, sense trucs, ni beta, ni coses rares, i ja podem utilitzar-la, també ho explicarem. Però també atenció a la seguretat, aquí ve el warning del programa. S'ha detectat un nou malware molt potent que pot robar contrasenyes en Chrome, Edge i Firefox, ¿vale? I tot això en pocs segons. I per acabar, uns ulls que tot ho veuen. Us presentarem les primeres lents de contacte amb infrarojos per veure en la foscor com si fossin pràcticament superherois. Com avança la tecnologia. Tant si sou amants de la tecnologia o interessats en saber el futur immediat, esteu a la millor sintonia, aquí a Cope Lleida. I ara, això sí, doncs, primer de tot, un moment per aquest record on David ens explica sempre aquesta efemèride per saber d'on venim i cap a on anem. Fins en quin any viatgem avui?
Pues mira, hoy nos vamos a ir a tal día como hoy, un 28 de mayo de 1987, donde la empresa CompuServe presentaba un formato gráfico que marcaba el antes y el después en la historia de Internet. El GIF, o es el Graphic Interchange Format. Ojo, ¿quién no conoce a día de hoy un GIF? Bueno, pues un formato creado para facilitar la transmisión de imágenes a través de conexiones lentas y que pronto se convirtió en un estándar que permitía mostrar fotografías, imágenes de color y, lo más revolucionario, con una animación breve sin necesidad de tener que enviar un vídeo. En aquel entonces, en el que la banda ancha no era la que teníamos, no teníamos el internet móvil en manos de todo el mundo y podíamos enviar estos pequeños GIF. Si algo hemos aprendido precisamente en esta sección es que muchas tecnologías aparecen, evolucionan o desaparecen incluso antes de aparecer. Pero el GIF, fijaros que ha resistido el paso del tiempo. Desde los primeros navegadores web hasta ahora mismo en nuestros smartphones, ha sido y es un símbolo visual, ¿no? Es una forma rápida y directa de comunicar emociones, ideas o simplemente hacerte reír. Parece que el GIF ha existido toda la vida y que los nativos digitales dicen, esto es un GIF o vamos a hacer un GIF, ¿no? Hoy, 37 años después, los GIF, como digo, siguen vivos. Los usamos en las redes sociales, en memes y hasta en nuestros WhatsApps en el día a día como un lenguaje universal digital. Una tecnología nacida en los inicios de la web, que ha sabido adaptarse, mantenerse y estar vigente. Y fijaros que por eso es tan importante. Todo lo que existe ahora tuvo un pasado importantísimo para saber y conocer, como cada semana, el poder dar un vistazo al pasado para entender el presente i mirar hacia el futur.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Recordo, doncs, els meus inicis d'internet, com fabricàvem els nostres GIFs, eh? Llavors tot era molt rupestre, molt rudimentari, però, ostres, estic parlant de l'any 90 ja.
Com es pronuncia? GIF o GIF?
Ah, bona pregunta, bona pregunta.
Aquest debat és etern. Mira, estava buscant, segons Cambridge, i clar, com que avui les tecnologies doncs, han evolucionat tant, tenim la pronunciació als UK, que seria aquesta.
GIF.
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 O als United States.
GIF. GIF.
Que més o menys és el mateix, però la F l'allarguen més. GIF. GIF.
GIF.
Per a nosaltres un GIF, un GIF. La vida.
Un GIF. Per nosaltres tindríem de posar un la GIF, gent un ahir una
mitja. Un GIF, un GIF.
I llavors segur que l'acertem.
Però fijaros que hoy ya es tan sencillo como hacer una fotografía. Dale. ¿Quieres convertirlo en un GIF? Sí.
Clac.
Ja està.
Sí,
no?
Sí.
Ojo,
Bueno, avui és així. Doncs vinga, va, que ens hem traslladat a l'any 1987 amb tot un referent històric com l'efemèride. I ja ho sabeu, que si és dimecres al migdia i estem aquí, ara a Copelleida, ara en antena, que teniu? Uns tequis, molt friquis.
Cap on anem?
Doncs vinga, som-hi. Ara toca...
La tertúlia fric.
Doncs avui passem directament a la tertúlia perquè tenim temes, doncs... I comencem pel primer, el més estrella, no? Ja va succeir a finals de la setmana passada. OpenAI ha desembutxacat més de 5.700 milions d'euros per quedar-se amb l'empresa del dissenyador de l'iPhone, Johnny B, aquest senyor que tenia aquesta empresa que va dissenyar l'iPhone. Però no és només per estètica.
Bueno, l'iPhone, els MacBooks, sí, les pantalles...
Però bueno,
dels últims 20 anys d'Apple.
Però fijaros que com a dissenyador fue vicepresidente de diseño siempre, sí. Vicepresidente de diseño porque siempre tenía a Steve Jobs ahí en la cabeza, pero bueno, después de la muerte de Steve Jobs ya no tenía nadie que le presionara tanto en los diseños, con lo cual, bueno, pues decidió marcharse de Apple y abrir, bueno, pues varias empresas, una empresa con diferentes campos, pero basada en el diseño y la estrategia de aparatitos, de claro. Cacharritos.
O sea, la més visible va ser Loveform, que és la que està, però paral·lelament va fer unes quantes startups.
Sí, com per exemple Windsurf.
I aquí la gràcia és a la gent amb la qui s'ha envoltat per treballar, a part del seu talent, amb qui s'ha envoltat. I jo crec que aquesta adquisició d'OpenAI va més enllà del que hagin pogut fer amb aquesta startup, sinó que és l'adquisició de les persones.
Aquí volia dir, l'han adquirit per només per estètica o volen construir el primer dispositiu pensat des de zero per la intel·ligència artificial?
Bueno, es que es precisamente la empresa que ha fundado Johnny, ¿no? Johnny Ive, la empresa que fundó era, y algo que aprendió de Steve Jobs es, todo existe, pero hay que darle un sentido y tiene que tener la tecnología suficiente como para que funcione y se popularice. Y ahí es precisamente donde él, bueno, pues ha tomado, como no, o tomó para esta empresa la inteligencia artificial desde sus inicios, no desde la que la conocemos nosotros hace 2 años, sino que ya hace varios años que integró en su compañía esta rama de, señores, cacharros con inteligencia artificial. O, mejor dicho, cosas cotidianas o equipos cotidianos que la inteligencia artificial les dé un sentido. Y aquí hablamos de gafas, de anillos, de ropa, de pulseras, es decir, de todo aquello que sea capaz de integrarle una inteligencia artificial para crear un nuevo dispositivo, un dispositivo revolucionado.
¿Cómo crees que puede ser que no dispositivo?
Pues el tema es este, que la integración de la inteligencia artificial quiere integrarla a cualquier dispositivo. Es decir, tú que llevas gafas, pues tranquilo, tus gafas van a seguir siendo tus gafas. Pero tus gafas con esta inteligencia artificial se van a convertir en algo más. O tu reloj, o tu anillo, o tu cinturón, o tus zapatillas.
Claro, això ja ho farem ara. El que passa és que, a més, ells van més enllà i et diuen que... Bueno, que la data de caducitat de l'iPhone o de l'smartphone en general, que està a prop, que volen desenvolupar una intel·ligència artificial tan competent com a que tu puguis portar un aparell a sobre que llegeixi el que estàs fent, que sàpigui el que estàs fent, que vegi el que estàs fent i que et parli. I s'ha acabat. I tu li puguis parlar. I no necessitis ja ni pantalla ni històries. Jo, a mi aquest salt em sembla una mica arriscat, perquè encara que un assistent perfecte et pugui entendre i tu el puguis entendre, aviam, deixar de mirar coses no ho deixarem de fer. Per tant, jo el tema d'eliminar la pantalla en si no l'acabo de veure, però el que s'ha filtrat és que...
Home, és que la pantalla és un element visual, clar, que pot donar molta informació.
Però del que estem parlant és d'un aparell quadrat de 3-4 centímetres de costat que puguis portar-lo penjat com si fos un collar.
Sí, però ja va sortir una parella d'aquestes.
Sí, però no, ja, però li faltava el múscul de la intel·ligència artificial potent al darrere. Llavors, que tingui una càmera, que tingui micròfons i que pugui parlar. I a partir d'aquí, la màgia és el software, no el hardware. El hardware, evidentment, hi haurà el Johnny i tota la resta de col·laboradors doncs, dissenyant una cosa que segur que ens deixaran la boca oberta i que serà superminimalista, segur, per la seva trajectòria. Però és el software aquí el que farà la feina.
Claro, efectivamente, es precisamente cuántos equipos, cuántos cacharritos hemos visto de cuando nacían o salían no tenían ningún sentido para nosotros y que sea por conectarlos a internet, sea por cualquier otro motivo, de pronto le hayan dado un sentido tremendo. Me acuerdo cuando probábamos aquí los primeros tag NFC.
Vaya.
Ostras, ¿y esto para qué me vale? Pues mira, lo programo con esta aplicación, lo pongo encima y me pone el teléfono en modo avión. Uh-huh. Y de pronto llegó alguien y dijo, no, esto es una tarjeta de crédito y vas a empezar a pagar con ello. Y dijimos, ¿cómo? ¿Con el NFC? ¿No? Esto lo hemos vivido aquí en los más de 700 programas que llevamos, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Es decir, tecnologías o equipos que de pronto tengan sentido porque están supervitaminados por el software. Y el software hoy día que puede supervitaminarlos es la inteligencia artificial.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, expectants amb aquest tema, perquè, a més, amb la velocitat que porta tot i a més, el plus de la intel·ligència artificial, ara que ho han anunciat, és que tenen alguna cosa ja a mig camí. De fet, les dates parlen del 2026, estem a la meitat del 2025, pràcticament, més que res perquè aquí se t'avança una altra companyia i quedes com en segon pla. Per tant, ells mateixos, aquestes empreses, s'han posat aquesta trampa d'haver d'anar molt ràpid en tot.
Bueno, y daros cuenta que además, sea en modo demo o no, que hablábamos la semana pasada del Google I.O., ha sentado unas bases para que todas las compañías se pongan muchísimo las pilas y empiece una carrera que, como el otro día, el otro día me sacaban aquí y decía, Altman sale a comprar almas. Es decir, está comprando almas, en serio. O sea, este movimiento tan rápido ha sido, oye, vamos a ver, tenemos que darle una vuelta a ser algo más después de todo lo que ha presentado Google. Funcione o no funcione, lo tengamos en las manos o no lo tengamos.
Però aquí hi ha hagut un dels moviments importants. I un altre de...
La foto de Sam Altman amb Johnny Ive, de veritat que és...
És que ja valen més de 1.000 milions.
Claro, és molt potent aquesta imatge, claro. Però molt. A més, no l'han fet a l'atzar una imatge a l'atzar. No. Estan ben estudiades, totes les que han tret.
Claro, són dos imatges molt potentes.
Com diu el David, val molts diners aquesta imatge. Molts,
sí. Sí. Doncs vinga, va, continuem, perquè Apple no vol quedar enrere i treballa en unes ulleres intel·ligents amb Siri integrat per plantar cara a les Ray-Ban de Meta. Ara bé, tot apunta que haurem d'esperar una mica. Quin paper jugaran les ulleres en el futur de la tecnologia personal?
Doncs això t'ho explicarem a la versió extesa del nostre podcast. El tema de les ulleres, David Casero, jo crec que... Aviam, ara sí. O sigui, Meta ha ajudat a que això s'acceleri.
Sí.
Amb Ray-Ban, ¿eh?
Ah, aún así, igual. Últimamente me tienen muy despistado la gente de la manzanita mordida porque es que las noticias son de huida hacia adelante. Es decir, todavía seguimos utilizando el nombre de Siri.
Sí, lo que pasa es que hay filtraciones que dicen que a la mejor fan que le eliminen y que creen un no nom.
Efectivamente, porque es que realmente estamos dando noticias de inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial, y Apple no está utilizando la palabra inteligencia artificial. Es decir, la utiliza en cuanto a, vamos a desarrollar algo que va a ser increíble con nuestro Siri o con nuestro... Bueno, es señores, necesitamos noticias y necesitamos saber ya, necesitamos la Worldwide Developer Conference, que la tenemos dentro de nada, dentro de 15 días, pero la necesitamos. necesitamos para saber cuál es el rumbo, cuál es la apuesta y cuál es el desarrollo precisamente de Apple Intelligence integrado con lo que ya tenemos. Unas gafas tardarán, pues tardarán, pero es que hasta ahora nunca hemos tenido este tipo de noticias de Apple. Siempre hemos tenido el señores, hemos presentado, esto lo tienen pasado mañana y es súper revolucionario. Ahora de pronto tenemos noticias de estamos trabajando, vamos a hacer, es decir, es como mantener la olla a bullir, ¿no? Una mica, sí, para no perdernos.
Pero como siempre diem,
tot molt. Llavors els ha agafat a peu canviat, sobretot el tema de la intel·ligència artificial, i clar, ara no es pot fer un model d'intel·ligència artificial d'un dia per l'altre, no funciona així, per molt ràpid que vagin les coses.
Mal comparado, porque es una empresa increíble en todos sus sentidos, ¿no? Pero, ostras, hemos visto Nokia y Motorola en su época de y BlackBerry y compañía, y ojo con Apple, porque ahora mismo se está jugando mucho, y por ahora igual, las filtraciones que tenemos para el Worldwide, ¿cuál es?
Bueno, rediseño de los sistemas
imagen,
operativos.
Que la última incluso la gente todavía está enfadada con la aplicación de fotos de Apple. Sí. No me entero de nada.
Bueno,
por Dios,
tu dies, no? Amb Nokia, BlackBerry, tots aquestes que anaven de sobrats perquè tenien dominar en tot el mercat, no estaven desenvolupant noves coses, no estaven investigant noves coses, i les demés, bum, van avançar per la dreta i per l'esquerra i per tot arreu.
Estamos en el siglo XXI i és una empresa, la empresa de les sí, más potentes a nivell mundial, que és capaç de comprar almes, igual que està fent Sam Altman, no?
Però, pot comprar tot el que vulgui, però és que en aquest moment Meta ja té les ulleres en el mercat que estan funcionant, tot el tema d'IA, tant Google com OpenAI...
Menys Europa, eh? És a dir, està funcionant a tot el món, menys Europa, que funcionen a mig gas.
Bueno, però
la meitat de coses no les poden fer.
Però funcionen, no?
Ja, no, que sí. Jo vaig estar tentat d'agafar aquestes ulleres, però clar, quan vaig veure les limitacions que hi havia a Espanya, vaig pensar, aviam, m'espero una mica més. Però jo no tinc cap dubte de que les ulleres normals, no parlo dels cascos aquests de realitat virtual, les ulleres normals, de vidre normal, que fins i tot si tu necessites graduació et pots ficar el vidre graduat,
les Ray-Ban.
Aquestes ulleres jo crec que les veurem amb més d'una marca, carregades de tecnologia, que no aguantaran tot el dia d'ús, o sigui, hauràs d'anar carregant les ulleres dues o tres vegades al dia.
Sí, la cosa m'has a carregar.
Sí.
Bueno, l'altre dia les vaig tenir les mans...
Però com a ullera funcionarà tot el dia, perquè al final és mirar a través d'un vidre.
Sí.
Però, o sigui, la intel·ligència artificial, per mi, és la darrera puntada que necessitaven per sortir aquests dispositius. Això, una. I dos, el gran avanç tecnològic amb els microchips eficients. Perquè, clar, si no, no hi ha res a fer. És a dir, no han de generar ni calor, i han de consumir poc, i han de calcular molt. El que tothom vol, no? El bueno, bonito
y
barato.
I l'únic que les va diferenciar és el que comentava antes Ricard, el software que hi ha detrás. És a dir, el software que nos dé todas ese tipo de prestaciones. És donde realmente va estar la gran diferencia, y bueno, nos enseñarán a utilizarlas o no habrá que aprender.
No sé.
Eso es algo importante.
Yo sé. Jaume, tu dius que les vas tenir a la mà?
Sí, perquè l'altre dia un company les porta, les té.
I les has provat, te les has posat?
I dic, Miquel, i diu, hosti, perdona, estava parlant, dic, aquí estàs parlant, perquè ni telèfon ni res, no, amb les ulleres, estic parlant amb les ulleres, dic, ostres, dic, aquestes són les tal... Diu, sí, prova-les, guaita, pum, pum. I clar, te les...
Bueno, a veure, primeres sensacions.
No, són les ulleres normal i corrents. Vale? Són unes Ray-Bans, les porta graduades, perquè ells n'estaven graduades. Ara te les poses i, ostres, què estic mirant? Doncs pues mira, estàs mirant aquest edifici, detalla-me el mes.
Se te sobreposa
no,
imatges?
Només és àudio. Clar, estàs mirant un cartell, estàs mirant en anglès, ostres, o estic mirant en xino, no en tècnic, papa, me'l pots traduir en espanyol o en català, pum, 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 i te ho va traduint.
Saps què passa? Que donem per fet aquestes històries. A la demo de l'altre dia del Google I.O. ho vam veure una mica més avançat, ja en projecció sobre la lent. Veiem aquestes coses i no diré que ho trobem normal, però ja ho donem per fet i ja ens emprenyem si ens diuen que tardaran 6 mesos a presentar-ho. És extraordinari això que estàs explicant.
No,
això està al carrer, es pot comprar.
Està al carrer. Me va donar aquella sensació que quan comencem a tindre telèfons mòbils o auriculars d'aquestos inalàmbrics, que veus la gent parlant pel carrer sola,
sí.
Una cosa rara. Ara no, no, ara ho veus tot normal, no? Pues me va, no, estic parlant amb les ulleres. Hosti, me vaig quedar això una mica.
Estic parlant amb les ulleres, després, David, és una cosa que com a societat, cuidao, eh?
Ràpidament dius, ostres, sí, les Ray-Ban de Meta i tal, les vols provar? Si les proves, i evidentment un so perfecte s'està...
És curiosa.
És com unes ulleres normal
un so perfecte, però no portes un auricular.
No,
ho fa a través d'intracraneal,
no. Aquí portes altaveus aquí, pom-pom, tu sents el del carrer, sents... T'està explicant el que veus. I clar, es porta les seves camaretes, diu, sí, pues, estic bé a la seva vella està datada de tal...
Però necessites portar el mòbil a la butxaca, això
sí, clar. Clar,
perquè va connectat contra el mòbil.
I el problema és el que dius tu, no? La eficiència en la bateria, doncs que tens de carregar dos o tres cops al dia.
Clar.
Però bueno, si no funciona, com a mínim són unes ulleres normals.
Sí, correcte.
Les meves no en parlen.
Exacte. Bueno, insisteixo que per mi això és... Vaja, vull dir...
És ciència-ficció
no? Total, clar, però...
Sí, però estem aquí, estem
aquí.
Però
que la tenim aquí molt a prop.
Ja tenim aquí, vull dir això. Ara, després, la intel·ligència artificial la tindrem més o menys capada. Aquí ja depèn de les lleis de cada país o de cada zona. I ja està, però el que és el resto funciona, pues, pràcticament
bueno,
igual.
Bueno, fixa't, les Ray-Ban de Meta... Apple prepara les seves, que no sé si les traurà en conjunció amb alguna marca o no. I Google ja ha anunciat que té dos col·laboradors d'ulleres, ara no recordo els noms, amb les que també les traurà o a final d'any o l'any que ve. Per tant, 2026 per mi pot ser el gran any de les glasses, de les ulleres.
Bueno.
Estem parlant de Meta, de Google i d'Apple, i que no s'hi sumi Samsung... properament. I estaríem
ahora,
parlant de quatre grans.
Ahora buscaba, ¿eh? Fíjate que ahora buscaba precisamente hace tres Mobile World Congress, que probábamos las gafas con teleprompter.
Sí,
¿te acuerdas?
Sí.
Unas gafas de ver con el teleprompter y te ponías el guioncito y vas leyéndolo y tal.
Sí,
¿no?
Pero
les ulleres és un wearable més normal. Fixa't,
no, però
quan el boom dels wearables...
El teleprompter te pot despistar una mica, perquè que estàs mirant el teleprompter o el que estàs anant en aquest moment pel carrer, m'entens? Tu et concentres la vista o al teleprompter o allà, no? Vull dir, les dues coses a la vegada és allò que dius, ostres...
No, sí, difícil, però, no? Però que fíjate incluso, es decir, poder dotar con esa inteligencia artificial a ciertos momentos donde aprenda que tú necesites esa funcionalidad y puedas tenerla, ¿no?
Sí.
Es decir, las microcámaras ya existen, los sensores ya existen para poder proyectar en esa lente, ¿no? Incluso fijaros que las Meta que hablamos, ¿no? De Ray-Ban, en este caso las podemos utilizar como nuestras gafas de sol. Es decir, no hace falta que estén graduadas y son unas gafas de sol, con lo cual solo te las pones cuando hace sol, interactúas cuando hace sol, con lo cual la batería te dura todo el día porque no estás todo el día con las gafas de sol.
Correcto, y además el estuche es como una base cargadora, ¿verdad? Lo dices al estuche, carreguen. No, poca broma, que insisteixo, parlem d'això ja amb certa normalitat i és impressionant.
Bueno, anirem veient. Vinga, va, anem avançant perquè també després...
Espera, perquè tinc un oient que em va enviar, em va dir, escolta, recordeu aquest tema, que ja el vam parlar. Des d'avui, Meta fa anar les nostres dades personals per entrenar la seva intel·ligència artificial.
Sí.
Fins avui tenies temps per dir, no, escolta, que no.
Bueno, des de...
des d'avui, dia 27.
Sí.
No, des d'ahir, que estan ja funcionant amb les nostres dades. Encara podeu entrar als interminables menús de seguretat i dades personals i bla, 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 i trobar allí l'opció de no quiero que lo uses, però per defecte ho fan anar. Que es el problema, el de per defecte.
Exacto, es decir, tú hemos actualizado el compromiso que tienes con nosotros y vamos a empezar a usar tus datos personales. Siempre hemos dicho una cosa, ojito porque las imágenes y los vídeos cuando los subimos a Meta, desde el primer día que nació Instagram, son suyos, es decir, los puede utilizar para no para mentir ni tal, pero en motivos publicitarios internos los puede utilizar. Ojo, que las aplicaciones a las que afectado esto es Meta, es decir, es WhatsApp, es Facebook y es Instagram.
Sí, claro, todo.
¿Vale? Por lo cual, bueno, pues va a usarlo todo, salvo nuestros mensajes privados, por supuesto, en WhatsApp. Pero todas tus fotos, tus comentarios, tus publicaciones, tus historias, tus interacciones en las pies de foto, todo, salvo si escribes en Messenger o en WhatsApp, que han tenido decencia de considerarlo privado, todo el resto prácticamente se considera un interés legítimo para poder hacerlo. Todos aquellos que se han dado de alta en estas aplicaciones donde no son mayores de edad, sí que no van a acceder o dicen que no van a acceder a ello.
Dicen.
Exacto.
Entonces, después cuando se descubrirá que... O si se acaba de descubrir que sí, te dirán, bueno, eran anonimados los datos, sí. ¿No? Anonimizados. Bueno, sí, sí. Yo, de veritat que... Aviam, quan acceptes fer una xarxa social, ens agradi o no, per moltes botonets que desactivis, ens agradi o no, t'estàs exposant. No només tu públicament, als teus contactes, sinó que a través de les empreses que gestionen les xarxes socials. Si és que és així, ho sento, no. Allò de dir, no, és que volem que siguin pures, és que no seria xarxa social, llavors. És això. Si vols gaudir-ho, és el peatge. Si no vols pagar el peatge, no vagis per aquesta autopista, ja està. No hi ha més història aquí, ja. Ara, que no ens enganyin. Per mi el problema és que t'enganyen. Si tu clarament et diuen, mira, és que per funcionar les dades han de ser públiques i les necessitem i tal... Ho acceptes o no ho acceptes? Ara, si t'ho diuen d'una manera que sembla que sí, però resulta que no, o no, i sembla que sí...
Les dades sempre estan anonimitzades. Sempre. El que passa és que agafen els costums. Agafen els costums i venen costums. I venen perfils.
Bueno, estan anonimitzades, però...
No venen les dades del Ricard. Venen les dades d'una persona adulta, de 40, 50 anys, d'aquest perfil, etc., etc., que té aquests costums.
Aparentment, Jaume?
No, és així per llei.
És així per llei.
I són dades agregades. No només són les teves. Vale? Tenen de ser, com a mínim, 16 persones com tu perquè aquelles dades comptabilitzen. Això és el que diu la llei.
Uh-huh.
Vale? I després una altra cosa. Si no volem que l'aplicació, l'Instagram de turno o el Facebook de turno utilitzen les nostres dades, perquè els hi donem dades? Perquè ens hi apuntem?
Per això t'ho deia.
És això que... Hi ha una dita que està molt clara. Qui no vulgui pols, que no vagi l'era.
Ahir me la deien per una altra cosa, aquesta dita, curiosament.
Sí, és que val per moltes coses.
Bueno, jo no sé si està... És de moda, no? Ha estat tota la vida de moda.
No, però fijaros que lo hecho está. Quiero decir, esto entró ayer. Es decir, ya han cogido toda nuestra información, sino... Te has opuesto,
no,
¿vale?
Cogido no, ya fa días que la tienen.
Bueno, sí,
pero ahora la van a utilizar, ¿vale? Para entrenar sus IAs. Si quieres oponerte a que a partir de hoy no cojan ninguna de tus información, pues mirar en Instagram, para oponerte en Instagram, tienes que ir al icono de las tres rayitas de arriba a la derecha, entras en configuración y actividad, bajas hasta el apartado de información y ayuda, pulsas en información, de aquí pulsas en política de privacidad y allí pulsas en un texto que aparece que pone pulsas en oponerte. Esto te lleva, ojo, no te dice, vale, te has opuesto, no. Te lleva a un cuestionario donde tienes que indicar tus datos, los motivos por los que no quieres que lo hagan
no cal.
Correo electrónico.
No, només acceptant perquè surt el correu electrònic per defecte que tens a l'aplicació i és suficient.
No, bueno,
ho podien fer una mica...
Instagram, hoy, no, hoy...
T'ho dic, ho vaig fer ahir nit.
Por eso, ayer.
Pero lo has fet ara ahí, porque
hoy es lo que te iba a decir.
Bueno, porque
hoy
estem a la setmana de que estos dos o tres dies que tal. No, a més,
no, perquè, però és veritat que
necessites, això sí, necessites un tutorial per arribar-hi.
Sí, però és la pena.
No, pues es lo que más o menos estaba
dando. Aquest tutorial,
Configuración y actividad, sí. Más información y ayuda, pulsas en información, luego en política de privacidad y pulsas en oponerte. Esto te lleva, son cinco pasos, que esto te lleva al formulario y una vez rellenado el formulario, te puedes suponer. Ojo que en Facebook es más claro incluso, porque también tienes que ir a configuración, a privacidad, ir al centro de privacidad, y ahí hay una pestaña, un apartado que pone IA generativa en Meta, donde abajo tienes que pulsar el botón de derecho a oponerte, que también te lleva
em faig una pregunta. Ara estem molt preocupats, o vull dir, ara perquè ha sortit l'audi aquest, que a partir d'avui utilitzar
no,
això...
No, en una setmana ningú se'n recordarà.
A part d'això, és que qualsevol aplicació que tens al mòbil que sigui gratuïta, automàticament tu li estàs donant totes les teves dades i tots els permisos. I no ens estem preocupant de res.
Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, es que este es el juego. Hace 12 años aquí decíamos, ojo, que si algo es gratis es porque el producto eres tú. Ya somos un producto.
Clar,
ya tenemos una vida digital, con lo cual es que ya lo somos.
No, es que...
Entonces, ¿qué estás vendiendo? ¿Qué estás dando? El tema es que yo lo que creo, ¿vale? Que habría que luchar por el siguiente cambio, y eso en Europa nos va mucho a las leyes, oiga, páguenme algo más.
Ara estem preocupats per la intel·ligència artificial perquè utilitza les nostres dades. Però fa 20 anys,
Fa 20 anys, quan Google ens va donar correu gratuït a tothom, i tothom tenim el nostre correu de Google, el gratuït,
sí, sí.
El Gmail.
El Gmail, sí. Automàticament, quan tu dius, hòstia, busca un restaurant, pam, pam, o tens un correu, t'arriben correus de... Ostres, com sap que vull un restaurant? Com sap que estic buscant unes sabates? Per què m'arriben aquests correus de sabates? Perquè tu estàs llegint. I per què tu estàs llegint? Perquè estàs utilitzant un servei gratuït que, a canvi, tu dones accés a... I això portem així 20 anys.
Claro, pero...
I quantes empreses tenen correu Gmail?
Massa.
Quantes empreses tenen correu... Una cosa que faiguis tu particular, per les teves particulars, que tu dius,
no,
però quantes empreses
tenen
correu Gmail? I passa algo?
No.
I estan tractant amb dades dels seus clients.
No, però segons la llei no poden fer-ho anar.
Doncs ja està. Vull dir, és que al final ens estem preocupant per una sèrie de coses i dius...
Bueno, ostres, consiguen sus objetivos sin que lo sepamos.
Sí,
vamos a ver, hoy día Google...
Però nosaltres som els primers que diuen, no, és que m'he baixat aquesta aplicació que és gratuïta. I a canvi de què?
Bueno, a canvi de nuestros datos para conseguir un objetivo. Mirar, en el caso, tenemos el caso de Google, ¿vale? Hablamos de Google. Google Chrome y Google. El buscador de Google vive de la publicidad. Apareció en 2005 con el iPhone. Ese primer año ya, utilizando los poquitos datos de las cuentas de Gmail, facturó 6.000 millones de dólares. En 2023 cerraba con una facturación de 237.000 millones de dólares en publicidad.
Bueno, es que es el seu core, ¿eh? Es el seu
claro,
núcleo de negocio al final.
Claro, pero es su core de saber qué correos, con qué interactuamos, claro, en qué páginas web estamos dados de alta, de quién estamos recibiendo información, para poner publicidad y vender publicidad y facturar más de 200.000 millones de dólares. Pero es que el primer año solo con los que se dieron de alta fueron 6.000 millones ya lo que facturó.
Mira,
¿no? El pedazo producto que somos. Por eso digo,
sí,
¿qué
totalmente
me está dando Google?
Bueno, porque es global,
¿o qué me está dando cualquier otra aplicación para el beneficio que están teniendo sobre mis datos?
Porque es global, pero veus, això és una altra cosa que a vegades ens perdem. El negoci de Google és vendre publicitat. Després ho poden disfressar presentant els píxels, els telèfons, que són molt bons,
bueno,
el sistema operatiu...
Un dels principals negocis de Google és vendre publicitat.
El principal.
No, el de Google, sí, el de Alphabet és un o més. Però el de Google...
El de Google és vendre publicitat, és això. I té totes les seves eines. El de Apple és vendre hardware. El de Apple, el seu negoci és vendre hardware. I estan intentant que sigui la secció de serveis, però de moment, per molt que va pujant i que cada any diuen que puja, el seu negoci és vendre hardware.
I que el hardware sea el deseado i
claro,
el motivo de acceso.
Llavors, han de fer igual que Google. Bueno, que te creem el sistema operatiu, evidentment, perquè funcioni, i ara l'Apple Intelligence, tot el que vulguis, però compra el catxarro, l'aparell. És el seu negoci. Llavors, segons la naturalesa de cada empresa, entenem per què es comporten d'una manera o d'una altra. És a dir, per què ens han presentat el Gemini, que és la pera, eh? Almenys el que van presentar és increïble, i resulta que potencien la búsqueda de Google, perquè ja s'estan veient les orelles de... No, anem a ficar-lo a la búsqueda, i a la primera versió que poden, t'hi colen la publicitat, perquè són una empresa de publicitat, per
fijaros
això...
Fijaros de estos 237.000 millones, otro dato para los oyentes del podcast, de estos 237.000 millones, 20.000 millones al año del 2023, 20.000 millones han ido de pagos de Google a Apple...
Ah, sí, sí.
...para que la gente, para hacer publicidad y que la gente se descargue, instale y utilice Google Chrome. 20.000 millones. Es decir, fijaros que Apple dices, no, no, es que el negocio de Apple es vender cacharritos y que sea el acceso mayoritario. Por eso, precisamente, empresas como Google, dígase de su competencia, le está pagando para que a través de su equipo accedan a Google.
Sí, sí.
Entonces, ojo, que esto es, venga, va, es algo que se nos
Jaume,
puede escapar,
pero el principio
básico
Jaume, has enviat un WhatsApp aquest matí?
Sí, sí, sí.
I des d'on l'has enviat?
Bueno, jo des del mòbil.
Però saps que ara ja... Per fin.
Sí, finalment, doncs, després d'anys d'espera, WhatsApp ja és oficialment incompatible amb l'iPad, vull dir, tothom que pugui anar a l'iPad...
Han creat l'aplicació per l'iPad nativa. Els hauríem de castigar d'alguna manera, eh?
Sí.
No, més que nada, perquè Apple ho posa molt fàcil, per fer una portabilitat d'una aplicació d'una plataforma a l'altra.
Vamos a ver, el tema és que hay algo que desconocemos de esta noticia.
Venga, va.
Y supongo, porque es que claro, no se entiende.
¿Por qué ha tardado tanto tiempo? Ha tardado tanto tiempo por las negociaciones de comunicación. Y me explico. Es decir, Apple ha abogado y ha apostado mucho por su sistema de e-message, ¿vale? Por su, precisamente, su FaceTime. Es decir, comunicarte a través de los equipos de Apple, pudiendo hacer videollamadas, multiconferencias, mensajes enriquecidos, llamémosle, como sistema de mensajería, es decir, que utilices tus equipos con las aplicaciones de Apple como sistema de comunicación. Por lo cual, tener en un iPad un sistema de comunicación como es hoy día WhatsApp externo, señores de Meta, o me pagan o complicado. Es decir, no creo que esta aplicación se haya puesto de forma gratuita dentro de los equipos de Apple. Sí, forma gratuita para nosotros.
Para nosotros, sí.
Pero no para Apple. Fijaros que además hay...
Sí, que Apple ha tingut de pagar perquè sí. Meta fes l'aplicació per sí. iPad.
Miraros,
la pregunta és la següent. L'aplicació de WhatsApp es podria fer amb les tablets Android?
Sí.
Sí, claro que sí.
Ja hi era l'aplicació.
I no hi era amb iPad?
No.
Clar. És que clar, ese no? És el tema, hecha estava.
Ho podíeu fer a través de la web.
Mirar, sí,
fa dos anys que està fet amb fase beta, per cert.
Hay ciertas cosas que nos parece que, bueno, clar, pues pueden ser, pueden
però,
ser casuales.
Final, sempre mirar. Estem parlant del target, no? Del target. Quants usuaris necessiten el que és el WhatsApp que facin anar iPad? Doncs
pues no ho saps, fins que la tens, també.
No, però tenen una estimació. Al final se dediquen al resto de usuaris que la fan anar amb el mòbil, que són, és un percentatge, és un 99,9%.
Però t'estic dient que Apple fa molts anys que ho ha posat molt fàcil per portar una aplicació feta per l'iPhone.
Sí, però tu posa't al post de WhatsApp quan estàs parlant amb un 0,01 dels seus clients, dius, ostres, i ja ho faré.
Amb la quantitat d'enginyers que tenen, t'asseguro jo que... o sigui, Ricard, no era un problema de diners, de recursos. Vaja, crec,
Bueno, mirar, dentro, és de prioritats.
Dentro de Apple, dentro de Google, dentro de fabricantes de telefonia mòbil, de smartphones y demás, de televisiones, de todo esto, hay, dentro de los equipos de marketing hay una parte que es Image Corporate, ¿vale? En media. Es decir, esta gente a lo que se dedica es a poner dinero en películas y en series para que se utilicen sus equipos. No es casual que en X serie todos los teléfonos que aparezcan sean iPhones. O que estén hablando con el iPad y con un ordenador a través de FaceTime, con un Apple. No, todo esto no es casual. Esto hay dinero por detrás, los equipos, vas a utilizar mis equipos, vas a poner tal y te vamos a pagar tanto para hacer tu película o hacer tu serie. Es una fuente más de inversores que tienen las productoras de películas y de series.
Uh-huh. Té un nom, això, ¿no? Publicidad in place o...
Exacto, es el marketing media, ¿vale? Que hablan. Entonces, es decir, todo esto no es casualidad. Ahora... Seguramente al decir esto empezaréis a recordar un montón de series o de películas que está alguien con el ordenador de Apple y otro con un iPad y están con sus hijos haciendo videollamadas y demás y se ve perfectamente que es FaceTime, ¿no? Bueno, pues ahora seguro que muchas europeas, para dar eco a esta noticia, puede ser que haya equipos de diferentes marcas y todos estén haciendo una videollamada a través de WhatsApp. Y eso lo esté pagando Meta, ¿de acuerdo? Un poquito más allá. Entonces, bueno, ya os digo que esta noticia, ostras, va a ser tan difícil para Meta tener una app que esté sincronizada con un iPad. Eso está hecho desde hace siglos. Pero ha habido una negociación detrás que no la conocemos y aquí está la noticia. ¿Alguien ha pillado? Pasta, seguro.
Vinga, va, som-hi, continuem, perquè ara passem al warning del programa.
La seguretat.
Un triangle de perill.
Cada setmana cada dia hi ha alguna cosa.
Bueno,
no?
Cada dia, i nosaltres sempre intentem recordar aquests consells, que sempre són els mateixos, vale? Sempre són els mateixos, però ara tenim una nova amenaça digital a la vista. Un malware molt potent pot robar contrasenyes en segons en navegadors com el Chrome, l'Edge, el Firefox. Si fa servir algun d'aquests, atenció. I la pregunta és la següent, però és la tòpica i típica. Com ens podem protegir i podem fer i podem fer-ho avui mateix? Com ens hem de protegir?
Borrándolo todo.
Sí, clar, lo mateix que diem, no? No vols pols, no vagi l'era. Però al final no ens podem desconnectar digitalment perquè estem tot el dia connectats.
Sí, bueno, el tema es utilizar aplicaciones realmente donde no se esté rompiendo este cifrado, ¿vale? Aplicaciones, en el caso de Apple, tiene su Apple en la parte de sí, perquè contraseñas.
Perquè aquest malware se posa al navegador, tu no el detectes, t'agafa totes les teves contrasenyes que tens allí dintre, perquè, clar, és molt fàcil avui en dia. Quan tu poses un puesto, vols que el navegador guardi la teva contrasenya? Dius, sí, habitualment.
Pues no, li has de dir que no. Ho has de fer anar amb una aplicació encarregada, o sigui, que sí, que funcioni per això.
Mirar, yo no, para sí. La gente que tiene Android, ¿vale? Lo que le puedo aconsejar es en este caso que utilicen dentro de la aplicación del Play Store el Play Protect, que analiza todas las conexiones de red del dispositivo. Y todo aquello nos va a marcar todas las aplicaciones que pueden contener malware. Borrarlas. Uno. Dos, utilizar sistemas de contraseñas y llaves, lo siento, de pago. De una vez en la vida o de pago recurrente, como hemos hablado muchas veces con gente de ESET, de Kaspersky y demás, que tienen aplicaciones que precisamente ellos te guardan, te protegen y te dan la seguridad online, on time, de toda tu información. Al final está claro que sistemas gratuitos son los sistemas que más van a poder atacar y más a través de navegador, a través de estar conectados a internet. Con lo cual, al final, señores, cojan una herramienta que, ojo, yo creo que ninguna va a ser 100% eficaz. Pero está claro que para robar datos siempre nos vamos a lo más fácil. Y luego ya nos iremos a lo más difícil.
Y también entenc que también hay un otro tema. Es que aparte te pueden robar la teva contraseña, las teves aplicaciones donde entres. Intenta siempre activar el doble factor de autenticación.
Eso siempre, pero es que eso es algo que tendremos que tener inherente ya. Es decir, en todas las aplicaciones que utilicemos usuario y contraseña, utilizar esa parte. Es más, empecemos a
utilizar. Porque pueden robar el usuario y la contraseña, pero si después no tienen aquel segundo factor de autenticación on tú demostres que ets tú, doncs no entrarán allí, ¿no?
Mirar, parecerá mentira, pero el primero que ha puesto esta parte de han sido las plataformas de video streaming, Netflix, Disney y demás. Te dicen, oye, pon tu usuario y contraseña o acceder a través de acceso único. Pues borra el usuario y la contraseña si la tienes guardada de tu Netflix, de tu Disney, de lo que sea, y directamente dale a ese servicio. Porque si tú estás registrado, será a través de un correo único, a través de un SMS único, a través de leer un QR único. Es decir, servicios donde creo que poco a poco vamos a ver que se van a ir actualizando y nos olvidemos, para darnos más seguridad, de usuarios y contraseñas, sino que tengamos un acceso único por dispositivo.
Venga, va, y acabem, doncs, amb la notícia freak, que fa dies que no en teníem, de notícies Venga. Freak. Però vull dir, ens ho prenem així com a notícia freak, però ull, perquè la tecnologia fa un pas més cap endavant, cap a la ciència-ficció, ja que s'ha creat unes lents de contacte amb infrarojos que permeten veure a les fosques, tal qual. A qui aniran destinades? Seran per l'ús civil? Son preguntas que me faig. Aquí les deixo.
No tengo ni idea. Todavía me cuesta entender esta tecnología, porque son lentes de contacto de infrarrojos, pero vale, pueden ser capaces de conseguir tal. No, el tema es que no necesitan una fuente de energía para funcionar, y eso es lo que más me tiene descuadrado. Es decir, vivimos en el mundo de las baterías y acabamos de hablar que las gafas hay que cargarlas 3 veces al día,
sí,
¿no?
Sí.
No entiendo, porque tampoco entiendo de esto, ni de longitudes de onda, de la visión, ni nanómetros, ni tal. Pero, es decir, cómo físicamente podemos hacer una lente para poder ver en infrarrojos sin que tengamos... No sé. Pensemos en las cámaras que graban nocturnas. Vemos que tienen alrededor como unos LEDs, como unas lucecitas...
Que son los que hacen que pueda captar la cámara.
Exacto. Pero esto está conectado a una fuente de energía. Entonces, claro, pues la lentilla no tengo ni idea. Está claro que si esto funciona, y funciona de manera bestial, hasta incluso dicen que con los ojos cerrados... Uh-huh. Que también no sé. Se pueden descubrir ciertos objetos. Perdón. Claro, las posibles aplicaciones ahora mismo que van a tener todo esto, pues no sé, medicina, seguridad, criptografía, lucha contra la falsificación. Pero claro, contra la falsificación. Es decir, le van a poner lentillas a todos aquellos que están metiendo los billetes en las máquinas. ¿Os imagináis que para entrar de cajero en cualquier supermercado te tienes que poner unas lentillas para ver si el billete que te están dando es de verdad o no?
Te passen els bitllets per allí pels infrarrojos.
Claro.
Si tu tens visió infrarrojos, no t'has de passar per allí, ja veuràs, no?
Ui, esto es más falso, tenga usted.
En fi, bueno, és ciència-ficció, però ja estem veient que moltes d'aquestes coses passen a la realitat, a un plano real i... Vaja, que si vols estar al dia, nosaltres a l'Infocope Lleida t'ho anem explicant cada setmana. David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Muchas gracias y buenas tardes a todos.
I Jaume Sitjà...
Doncs ja ho sabeu, dimecres que ve, més.